Avui ens acostem a una novel·la premiada amb el Guillard 2023 i nominada al Booker 2023 també, però és una novel·la de molt calat literari i social, Manual per a l'obediència, de la Sara Bernstein, traduït al català per l'editorial Les Hores. Precisament hem convidat a l'editora, Maria Sampere, perquè ens doni més detalls sobre aquesta interessant novel·la, però, evidentment, Maria, benvinguda.
Gràcies.
Aprofitarem la teva visita per repassar algunes novetats que teniu i diríem que posar ja la primera pedra de cara al Sant Jordi. Et sembla bé?
Meravellós, em sembla molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs comencem per aquesta novel·la, que és una novel·la que, com dèiem, té molt calat social. És una novel·la que parla de l'augment de la xenofòbia, que, bueno, vista a través dels ulls d'una nouvinguda a una ciutat, podríem dir que sense nom, per tant, toca temes sensibles de la nostra realitat, que també trobem a les nostres ciutats. I m'agradaria preguntar-te per com decideixes per editar en català aquest manual per a l'obediència. Què és el que et crida l'atenció del llibre?
Bueno, a l'editorial Les Hores, sí, ja que hem tingut diferents converses amb tu i una mica ho he anat explicant, la nostra intenció és publicar llibres, en aquest cas, no, de l'autora contemporània amb aquests reconeixements que ha tingut històrics, però que sempre ens apropin, a part de la mateixa pròpiament història, són històries de ficció majoritàriament, però ens apropin també a reflexions com vinculades amb el món d'avui i amb, no, amb la societat en la que vivim, al món contemporani que ens envolta. I aleshores aquesta novel·la inclou temes molt diversos i molt transversals, però que són molt presents avui en dia, com tot el tema de la xenofòbia, l'acceptació de l'altre, tot el tema de l'assimilació, però també té tota una altra riuada de reflexions al voltant de el paper, no, que ocupem a la societat, o el paper que les nostres famílies, en el cas de la nostra protagonista, una dona, el paper que la família assigna a aquesta jove protagonista i com ella accepta aquest paper, no, que d'aquí vendria una mica el títol derivat de Manual per a l'obediència. És a dir, hi ha com molts temes contemporanis, actuals, que travessen la novel·la i que per això ens vam pensar que era una bona proposta, no, dintre de l'editorial Les Hores, perquè a part, com diem, no, d'una trama pròpiament d'una protagonista que se'n va a tenir cura del seu germà a un país del nord d'Europa, etc. Després ens endinsarem en tot això. Es focalitza en molts temes que actualment preocupen, no, o estan molt vinculats amb la realitat del món d'avui, allò que ens ocupa o que ens preocupa la societat actual.
I com consideres que ho tracta l'autora?
A veure, aquesta és una novel·la, com comentava, figuraré que és la història, com deia, no, d'una noia que se'n va a tenir cura del seu germà, això és una mica particular ja, aquest punt de partida, a un país del nord d'Europa, indeterminat, no sabem ben bé quin país és, i aquesta jove protagonista sempre ha estat, no, com atenent perfectament, no, i totalment subjecte a fer allò que s'esperava d'ella, no? Allò que sempre ha tingut cura dels germans, sense preocupat de la casa, mai ha tingut els seus desitjos o les seves prioritats, han estat rellevants per ella. Sempre ha estat com sotmetre als desitjos dels altres i a satisfer les necessitats dels altres. En aquest context és quan se'n va a tenir cura del seu germà, perquè l'acaba de deixar la seva dona i els seus fills en aquest petit poblet d'un país indeterminat del nord d'Europa, i aleshores aquí comença com una altra gran riuada de reflexions de la novel·la, perquè ella començarà a notar la reticència de la gent del poble envers ella. Quan ella arriba allà, comencen a passar casualment esdeveniments estranys. Per exemple, un gos té un embaràs psicològic, o per exemple, unes vaques es tornen mig boges. I tot això comencen com a atribuir-li a ella, que és la nouvinguda, la que ve de fora, i comença a notar, o a percebre, és una novel·la una mica inquietant en aquest sentit, perquè comença a notar aquella aversió una mica, no, de tot aquest, d'aquest veïnat. I aquí comença tota l'altra reflexió i trama. Aleshores, tots aquests temes que estic comentant, tota aquesta història, ens l'explica la protagonista, que és també alhora la narradora, de manera que ja veiem des de bon principi que tot allò que explica està passat per dins del seu filtre. És a dir, que no tenim clar fins a quin punt el que explica és cert i és així com ha passat, o hi ha coses que queden, no, com més subtilment, no, que s'indiquen més subtilment d'allò que, quina és la realitat del que realment està succeint. I aleshores és una novel·la inquietant en aquest sentit, perquè sempre bueno, estàs escoltant què diu ella, però alhora veus que explica què fan els altres i també a vegades et preocupa, et preguntes si ella està provocant també d'alguna manera aquesta aversió o no, o què, no? És una mica... I aleshores, en el rerefons, hi hauria tot aquest fet, no?, de com ella s'està relacionant amb aquestes altres persones i com ella és la nouvinguda, tots ells fan com un front comú, no explícit, no? O sigui, no de manera explícita, però sembla que hi ha com una comunió de la comunitat, no? En contra o adversament al nouvingut, i això, bueno, passa, no? A vegades als petits poblets, quan entres allò típic a un bar, no? A un poble petit.
La por al desconegut.
Exacte,
no?
La por al desconegut. I aleshores ella ens va explicant com tot això, però al rerefons, evidentment, hi ha tots aquests temes, no? D'acceptació de l'altre, etcètera, etcètera.
La història ja ens ha calat. Quin és l'estil de la Sarah Bernstein?
Ella té un estil amb frases com... Escriu com des de la frase, ¿vale? Són frases com molt contundents. De vegades no s'acaben d'entendre fins que no llegeixes dues o tres frases després. O sigui, menciona una cosa i després al cap de dues o tres frases l'acabes de completar o l'acabes d'entendre. O sigui, té un estil que jo definiria com sec, val? Perquè no és un estil com molt poètic, però és un estil també molt directe, no? Però alhora també... Tot i que fa servir aquest estil narratiu, alhora també explica, no? Hi ha molts passatges com bonics, no? Explicant una realitat com dura, no? Però sempre no amb una prosa com molt poètica, no seria el cas, sinó és una prosa com molt directa i molt brusca, segons com.
Punyent.
Molt punyent, exacte, però no lírica, no? Molts llibres d'aleshores, no? Els Éssers Estimats, per exemple, té una narrativa més intimista o més lírica. Aquesta t'explica la seva realitat, és una novel·la amb un punt de vista molt personal, des de la pròpia psicologia del personatge que explica la seva pròpia experiència, però ho fa de manera això, no? Com molt directa i molt punyent, com deia.
Uh-huh. Dèiem abans que aquest llibre ha estat guardonat amb el Premi Giller 2023, també va ser finalitzat lista del Premi Booker. Això també us ha convidat a vosaltres a apostar per aquest llibre?
Sí, evidentment, sempre que un llibre... Hi ha molta, no?, narrativa arreu del món, molt bona, de manera que la manera de seleccionar llibres, tenim com diferents fonts, no?, per decidir què volem publicar. Aquest llibre ens va arribar a través d'un agent literari, però l'agent literari, evidentment, quan t'envia els manuscrits, t'envia articles relacionats, t'envia premis que ha guanyat, i evidentment això és un reclam, perquè evidentment saps que aquell llibre ha tingut una trajectòria, ha tingut un reconeixement, i això sempre és com un
és un aval,
certificat,
no?
És un aval, sí. De que darrere... Llavors, n'hem llegit molts d'altres que hem decidit no publicar, doncs perquè no encaixaven amb la línia editorial d'aleshores, no? Doncs, jo que sé, un llibre històric potser boníssim, però això no és el que publiquem aleshores, o un llibre de crims, això no és el que publiquem aleshores, però aquest sí que ens va encaixar en el sentit aquest, no? Que és una narrativa molt des de no? Una experiència vital o una realitat, una història, una ficció narrativa, però que sí que s'emmarca molt també a relacionar allò que seria íntim, individual, amb allò que és col·lectiu, no? Que pensem que és un tema avui molt actual, no? Com des de l'individu, no? O com s'insereix en la comunitat i a la inversa, no? I que era un tema que ens semblava molt interessant. També hi ha tot un tema darrere fons que també tracta aquesta novel·la i que no he comentat, i és que aquesta protagonista nostra... se'n va viure en aquest poblet del seu germà, que d'allà és on van ser els seus avantpassats expulsats fa molts anys, val? Ella seria jueva, val? De manera que també hi ha tot el pes del passat, d'aquells que ens ha precedit, de la història que ens precedeix, no? I tot això també en quina manera influeix en qui som o de què ens defenem, val? I això aplica tant a la protagonista com a les mateixes persones que viuen, gent del poblat, els autòctons del poblat, no? Hi ha una realitat històrica que també sobre vola tota aquesta narració.
Doncs Manual per a l'obediència, traduït per la Míriam Cano i editat per Les Hores, aquesta novel·la de la Sarah Bernstein, és una de les opcions que us proposa la Maria per aquest Sant Jordi. Però, doncs, a banda d'aquest manual, també heu publicat Els Éssers Estimats, que recordo que ja vam estar parlant, i per tant ens ocuparem molt ràpidament de les dues propostes propostes que teniu, una acabada de sortir del forn, podríem dir, i una que espereu precisament per Sant Jordi. Explica'ns, la que acaba de sortir, quina és?
La que acaba de sortir és una que es diu Desfilada, de l'autora Rachel Cas, que és una autora d'origen canadenc, però ha viscut molts anys a Anglaterra, actualment està vivint a França, i és una de les autores contemporànies europees, bueno, que viu a Europa, i es considera europea pràcticament, més potents. En aquest cas, a Desfilada, ella fa una reflexió sobre l'art, la creació artística. I aquí ella, la Rachel Cas, s'escriu d'una manera que sempre incorpora, com s'explica una història, en aquest cas ens explica la història de quatre personatges diferents relacionats amb l'art, en alguns el protagonista és un artista o una dona artista, o si no, gent que s'hi relaciona amb l'art, no? Pues la dona d'un artista o uns personatges que treballen en un museu, no? I llavors, a partir d'aquí, fa reflexions sobre l'art i la creació artística, com deia, però també influeix, ella sempre incorpora com temes, com fa anàlisis com més sociològics en el rerefons de la novel·la, de manera que aquí, està, en algunes històries d'aquestes, parla sobretot el tema de ser artista, si ets home o és dona, quina diferència hi ha, si tothom és tan lliure de crear sent home o sent dona, per exemple, que seria un dels eixos. Un altre eix també molt important seria més relacionat amb la identitat i amb com t'influeix, com t'han educat, les expectatives dels teus pares sobre tu en allò que crees o en allò que fas. Val? De manera que una altra vegada tornem a tenir molts temes actuals i contemporanis, però en aquest cas amb el filtre a través de quatre històries sobre quatre artistes o persones relacionats amb l'art.
O sigui, aquí per endinsar-nos en el món de l'art.
Sí,
no?
I al voltant, però sempre a partir de quatre històries concretes, eh? Vull dir que no és una abstracció, no és una cosa, un assaig, sinó que és, ens expliquen quatre històries, a partir d'aquestes quatre històries de quatre personatges ens fa pensar, no?, i reflexionar, o ens explica coses al voltant de l'art i de la creació artística i del món de l'art en general.
Desfilada.
Desfilada.
I després hi ha una joia, una joieta, que estarem pendents perquè la tindrem per Sant Jordi, no?
Sí, sortirà a finals del mes de març. De fet, l'autor ve a Barcelona, a l'Institut Francès, farem una conversa amb ell el dilluns 31 de març, per si algú oient està interessat a participar en aquest acte. A les xarxes socials ho publicarem. I és la història de... l'autor és un autor francès, Sylvain Prudhomme, i la novel·la que presentem és El nen del taxi. Amb aquesta novel·la l'any passat, aquesta novel·la va ser finalista del Premi Llibreter a França, o sigui, va tenir molt bona acollida entre tots els llibreters de França. No va guanyar el premi, però gairebé va ser dels finalistes. I és molt interessant perquè barreja, per una banda, tot un tema més històric de la realitat d'Europa, de la Segona Guerra Mundial Europea desconeguda, i ara l'explicaré, i després la visió com més personal, no, això que, del nostre protagonista. El tema és que un senyor d'uns 45 anys o així se'n va al funeral del seu avi i allà descobreix que el seu avi havia tingut un 5è fill fora del matrimoni. De manera que ell, això no ho coneix, aquest net, i comença a intentar esbrinar qui és aquest 5è fill. I aleshores, davant de la reticència de la seva àvia i de la seva mare i dels seus tiets, ell comença a intentar esbrinar què va passar. Resulta que el seu avi havia estat un soldat aliat destinat a la frontera entre França i Alemanya i ell havia tingut relacions amb una dona alemanya. Aleshores, tot això és el que ell comença a descobrir i esbrinar i vol saber si aquest tiet seu existeix, què va passar, quina va ser aquesta història, vol apropar-se a aquest avi ja mort i entendre què va passar amb aquest nen, no?, amb aquest tiet oncle que té allà. I aleshores es veu, bueno, te n'adones llegint el llibre això, no?, que es veu que hi ha 400.000 nens que van néixer de relacions entre soldats aliats i dones, no?, que vivien en aquesta franja on va haver la guerra, i que hi ha inclús webs en les quals es busquen els fills, els nets busquen els avis, els saps, perquè bueno, va haver tota una realitat històrica que es desconeix. Llavors aquest llibre, per una banda, veiem el nostre protagonista intentant entendre, no?, què va passar, a descobrir, no?, fa tot un viatge, no?, remena arxius històrics, fa un viatge per la zona aquesta de la Constança, que és on figuraria que havia estat destinat el seu avi, per intentar esbrinar què va passar, parla amb molta gent també, i alhora també vivim la seva història més personal en com s'estancaran amb l'àvia, amb la família, perquè no volen que es descobreixi aquest secret de família, i ell també, bueno, té una història personal que s'està divorciant de la dona i vol, com si diguéssim, saber si vol tornar a creure en l'amor, no? Aquest seria el moment, el context de la novel·la. Mira, però és una novel·la molt bonica.
No sé si trobarà l'amor allà a la frontera també, com la
hem de llegir-ho.
Es quedarà per allà. Doncs fa molt bona,
sí,
molt bona pinta.
Sí, és un llibre com molt transversal. Pensem que pot agradar a un tipus de públic molt, molt divers. Rem és un llibre per regalar allò, no? A homes, dones de totes les edats. Pensem que és una proposta per això que deia, no? Perquè hi ha aquest context com històric darrere fons, però hi ha la història com més personal del protagonista.
Bé, doncs una vegada més ens ha posat al dia la Maria Sempere de totes aquestes propostes que, a banda de les que ja heu publicat, perquè porteu publicant ja fa un temps, molt bones propostes, i res, que estem a l'espera que arribi Sant Jordi, no?
Amb moltes ganes, la veritat és que
sí. O sigui, els lectors, els editors, els escriptors, o sigui, és una festa de tots.
Totalment, tots preparant-ho tot per aleshores, i bueno, esperem que sigui un gran dia, que tinguem sol, que això és molt important per tots sempre, no? Que faci bon dia per Sant Jordi, que tothom s'animi doncs, a sortir, a passejar...
A Barcelona remenar, també aquest any, Maria?
Sí, nosaltres tenim una, a Passeig de Gràcia una parada també, i després bueno, Sant Cugat aquí, els nostres llibres seran a totes les llibreries del poble, que també bueno, tenen molts dels nostres llibres perquè també els agraden les propostes que fem.
Doncs escolta, si no ens veiem abans, que vagi molt bé, bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi també.
I fins a la propera.
Gràcies.
Gràcies a tu.